El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Quedem aquesta tarda?
Sí, anirem al restaurant Charlotte. Has de tastar la nova cervesa que fan. Hildes es diu.
Ara fan cervesa?
No tan sols fan una cervesa artesanal, sinó que a més és boníssima. No he tastat res millor. Pots triar entre quatre varietats diferents. A partir d'ara, el nostre punt de trobada és el restaurant Charlotte, a l'Avinguda de les Corts Catalanes 7 de Sant Cugat. A Bellaterra visiti Restaurant El Galliner. El restaurant braseria on gaudir de l'art de la brasa li serà tot un plaer. Carta de plats i menú diari, seleccionada bodega de vins i caves, salons per a celebracions familiars o de negoci i zona infantil. Divendres i dissabtes nit obert. Restaurant braseria El Galliner. Gaudirà de la bona cuina i de la natura. Carretera de Bellaterra 58. Pàrquing al mateix restaurant.
012. La Generalitat al teu costat.
El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat.
012. La Generalitat al teu costat.
Cugat.cat 91.5 FM, la ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueres.
There's no business like show business like no business.
Dijous, les 8 de la tarda, i torna altra vegada Molta comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat. Però com de costum, com ja sabeu, abans que això... Avui la homilia del Molta Comèdia es titula Llibertat d'opinió. Estimats germans, els esdeveniments de la setmana passada a França, tant la mort dels col·laboradors de la revista Charlie Hebdo com d'alguns clients d'un supermercat kosher, ha posat altra vegada en marxa totes les alarmes en contra d'una manera d'entendre la religió i la societat. Parlem d'uns fets que no són pitjors que els bombardejos a zones poblades de Gaza o fetes amb criatures bombes en un mercat de Nigèria, però que en aquest cas pretenen posar en joc la societat creada en el bressol de la revolució per antonomàcia, que ens ha portat on som. La gent de les arts escèniques, sobretot les del teatre, saben perfectament què vol dir aquesta mena d'actituds. En castellà es deia «los cómicos de la legua», perquè era aquesta distància on havien d'instal·lar-se la gent que portava el teatre als pobles, que aproximadament suposava una hora de camí a peu o a cavall. Però no cal anar massa lluny en el temps. L'any 2008, en Pepe Rubianes, ja traspassat malauradament, va presentar un espectacle basat en la mort del poeta García Lorca, on parlava dels assassins i del silenci dels morts de la Guerra Civil, evidentment de determinats morts, i van tenir d'anul·lar funcions a segons quin lloc d'Espanya, a Madrid, per exemple, en algun cas per ordre de l'Ajuntament que havia programat la funció i en altres llocs perquè les amenaces de bomba o de manifestacions dins del propi teatre ho aconsellaven. Recordo una reunió de l'organisme autònom del Centre Cultural de Sant Cugat, és a dir, del Complex Cinemes, Teatre, Auditori i Biblioteca, on el representant del PP, que formava part del Consell, com jo mateix, va censurar a la direcció, va censurar-ho molt ofertament, a la direcció del teatre per haver programat un espectacle de Marta Carrasco titulat Eterno. Això sí que no. I les seves raons eren que en molts moments de l'obra, de teatre, dansa, hi havia atacs a la religió catòlica. Jo, d'aquesta obra, vaig fer una crítica negativa ferotge, perquè era un espectacle que em va semblar molt i molt dolent. Però hi vaig respondre al polític que mai havia pensat que no havia de pujar a l'escenari pel seu contingut, perquè això era atemptar contra la llibertat de l'artista i del públic que tenien el dret de fer-ho i de veure-ho. Estic convençut que des de l'11 de setembre de l'any 2001 hem entrat en una espiral difícil de superar, però s'ha de preservar per damunt de tot la llibertat d'opinió, fonamental per evolucionar encara més com a persones, allò que en diuen, humanes. Amén.
Molta comèdia, amb Eduard Gené.
Ai, senyor Eduard.
Què li passa, Isabel?
Home, aquesta homilia està molt bé. Així el del PP va fer això?
Sí.
Aquest, caram. Sí.
Mira, és el del PP, no he dit el nom, perquè tampoc cal, però perquè vegi com són les coses, és el del PP que en un moment determinat d'aquesta legislatura, fa molt poc, com que es va anul·lar la possible llei d'avortament, va deixar el grup. Però la cadira no. El tu! La cadira no la va deixar.
Aquell noiet.
Aquell noiet.
Ai, carai, ves per on, quines coses, oi?
En fi, la vida...
És que són lo que no hi ha, home, no tenen nom. Quina barra. Miri que jo sóc antiga, perquè vostè ja sap que jo hasta la prehistòria ja hi era. Però escolti, home, mica de salero.
Jo ja li he dit a vostè que ja no sé exactament ni quina edat té, ni d'on ve, ni d'on surt, ni on va.
No, és...
La veritat, ja...
És eterno, no tenen...
M'estengo.
És que no són com d'extraterrestres.
Bueno, mira, escoltem música?
Escoltem música, vinga.
Nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad. Una noche en el bar del oro me decidí a atacar. Tú me dijiste 19, no quise desconfiar.
Aquesta noia, la Mecana, ja se'n recorda d'aquella època que anava així, que s'havia deixat la faldilla a casa, que portava aquelles calces faixa alta, perquè si als 90...
Aquesta noia que encara està viu, estava viu...
Viu a Londres.
Avui he sortit al diari,
Altre cop, lo del fisco...
Sortia al diari el tema aquest, el fisco, l'accident, etcètera. Ai, però, sí. Clar, diem ràpidament que la majoria d'oients ja ho saben, estem parlant de Mecano, perquè aquest divendres al Teatre Auditori, a les 9 de la nit, hi ha un espectacle que jo no entenc, jo la veritat és que ho haig de dir-ho, es titula La Fuerza del Destino.
Ai, quin títol tan bonic, és una cançó, no? Veure,
sí, però com ho veu això, La Fuerza del Destino?
Ah, bueno, no sé, amb el destino que té ara ella, no sé si era aquest el seu destino.
Jo vaig dir que de Mecano, hi ha algunes cançons que m'agradaven força.
A mi m'agradava molt. I jo quan veia aquell noi, el Nacho Cano, era aquell dels teclats, que feien el cap amunt i avall, i li sortia la suor disparada, amb aquella força. Però escolti, una cosa sí que li diré. Era més contingut aquell.
Era més del barri dels Nuevos Ministerios.
Bueno, sempre hi ha un que fa de poli bueno, poli malo, sap? I aquest era el bo. Però, escolti, uns grans músics, Jo no sé si s'ha igualat la música de Mecano a Espanya, perquè hi ha cada cosa, que mare de Déu.
Home, un grup que va funcionar del 81 al 92, però, tampoc són massa anys, que va tornar l'altra vegada a intentar-ho, però jo, per exemple, hi ha dues cançons de Mecano que em semblen obres mestres.
A veure si coincidim, senyor Eduard.
Una, Aire.
Ah, sí, aquesta.
Que era la narració d'un suïcidi.
Ah, sí,
no se'n
recorda.
No se'n recorda.
Ai, jo la melodia sí que la tinc, però Aire, el sentit de la lletra no l'havia trobat.
Era fantàstica, una cosa impressionant.
Escoltem-la.
Escoltem-la.
Sí, ja me'n recordo d'aquesta. És aquella que fa aquella traf que fa... Ai, sí. Bueno, aquella noia amb aquella veu,
Veu que tenia, que bé. Aquella noia va progressar també, perquè quan va començar... La cosa, el so en general, el primer disc, Però a mesura que anaven avançant...
Va fer classes, home.
Van progressar tots.
Ja es veu, tots, sí.
Doncs a mi aquesta cançó m'agradava molt, molt. I em semblava que, a més, aportava a la música pop espanyola una novetat que no... I, a més, des del punt de vista del contingut. N'hi ha una altra que amb contingut també va ser realment trencadora.
Aquesta, les dos mujeres.
Aquí està. Mujer contra mujer.
Dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel.
Però afortunadament aquesta lletra ja està una mica desfasada, no troba? En alguns llocs no, però aquí, ja no cal, ara m'ha de dir per sort.
Però hem de pensar que això era de l'any 86,
I tant, és que era molt transgressor, i el seu tiet d'aquesta noia sap qui era, no?
Sí.
Clar, imagini's, la Calvo Sotelo, la neboda fent aquestes lletres i sortint ensenyant les cuixes allà a l'escenari.
Ja sabem que això passa de les millors famílies.
I tant. Per sort, la raça millora.
Perquè algú... El marquès de Milà, ningú li hagués dit que una parenta seva estaria fent el que fa la televisió.
Ai, sí,
per exemple, no? Bueno, en qualsevol cas, aquest espectacle que ens fan el divendres al Teatre Auditori, jo tinc curiositat per veure com funciona, perquè ens diuen, a l'anunci cantants, coreògrafs, ballarins, que han treballat amb en Nacho Cano, perquè havien fet un musical a Madrid que va estar, si no m'equivoco, 3 anys
amb
cartell.
Ai, sí, no és el mateix, eh?
No.
Aquell era No me puedo levantar.
Sí, aquest exactament, aquest que estem escoltant ara. Va estar molt temps i aquesta gent suposo que el que han fet ha sigut doncs, pensar que tenien un camp encara per recórrer a la resta d'Espanya i han dit, doncs fem-ho. I aquí ens venen dins d'un programa, que és aquest programa Platea, que el nostre estimat ministre Baer...
Ai, aquell!
El ministre Baer doncs, va proposar, perquè com que deien que no hi havia ajudes, no hi havia cap mena d'ajuda amb el teatre, les arts escèniques, doncs van fer una cosa, entre les comunitats autònomes, m'entén el que vull dir?
Sí.
Si jo tinc un teatre en una comunitat autònoma, en aquest cas Catalunya, i contrato unos espectáculos de otra comunidad autònoma, por ejemplo, digamos, Madrid,
sí.
Por ejemplo, digamos, Cantàbria...
Jo veig per on va.
Llavors resulta que tinc un cost...
Una bonificació.
El caixer en un mes econòmic, etcètera, etcètera. Bueno, escolta'm, en definitiva, millor això que no pas que efectivament la cosa quedi...
Això deu ser l'únic una mica positiu que ha fet.
No, aquest, en Ver és un... Jo penso que és un home intel·ligent, ho haig de dir-ho, l'he dit moltes vegades, és un home intel·ligent. El que passa és que, clar, la intel·ligència, els que feien els camps de concentració a Alemanya també eren intel·ligents.
Oi tant.
I, a més, molts, quan sortien del camp de concentració, escoltaven Bach, tranquil·lament, i recitaven Hölderlin,
sí.
Per tant, això no...
Exacte, una cosa no quita l'altra, que diuen.
En fi, escoltem una mica la música aquesta final i després passarem a una altra música que el nostre tècnic, en John Vallvé, ens posarà.
Ha hecho la casa, ha hecho hasta café y le espera medio desnuda. Mario tiene
Les arts escèniques a molta comèdia.
li he de confessar que des de que ha aparegut aquesta noia no he tornat a cantar més.
Què diu?
Sí, senyor. Home, és evident, no. És que té una veu.
Aquesta noia, això que estàvem escoltant en aquest moment, és un concert que es va fer a Sant Cugat, al Teatre Auditori, a l'any 2013, exactament el 9 de març de l'any 2013, i va començar primer pues, a capella, amb tot l'escenari, quasi les fosques, i a continuació entrava aquest cello que l'acompanya, i va ser una entrada estremidora. Només aquest concert només va tenir un problema greu.
Ai, què va passar?
Pues va passar que hi havia 5 càmeres de televisió perquè es va gravar per TV3.
Ai, senyor.
No estava avisat que hi hagués les càmeres.
Home, clar, per allà al mig. Molt.
I aleshores, doncs clar, hi havia segons qui, a veure, tothom no, però segons quina part del públic ho va patir molt.
Home, quina barra.
Ho va patir molt. I això sabia greu perquè, clar, la veritat és que... I després d'escoltar i anar escoltant, doncs tenies aquest problema. Bueno, la tornem a tenir altra vegada aquí, Isabel.
Ai, la tornem a tenir, que bé. Jo ja l'aniré a veure.
Sí?
Aprova amb aquell noi, amb aquell gipsy hipster, o bueno, un d'aquests, no?
Bueno, aquell noi va començar com... Jo diria que al principi no hi havia qualificació.
Ah, caram! Sí. A veure, potser ho podré qualificar jo. Per què? Per què ho diu això?
Sí, perquè, de fet, quan ell va començar, que era molt, molt, molt jove, molt
sí.
jove, el tenien molt amagat dintre dels estudis.
Ai.
Dels estudis de gravació, perquè els hi preparat...
No el volien ensenyar.
Ha preparat música, ha preparat, adaptat i ha arranjat música per molts grups. I, de fet, ell personalment sortia poc. I precisament va ser en un espectacle que es va fer aquí, al Teatre Auditori de Sant Cugat, un espectacle d'aquest dels amics i canta amb els amics i que sortia moltíssima gent diferent, que ell va sortir acompanyant la Sílvia Pérez Cruz, quan la Sílvia Pérez Cruz era una principiant que pràcticament ningú coneixia. Aquesta noia va néixer a Palafrugell, el pare...
Ell cantava havaneres.
Havaneres i flamenc, també.
Sí.
I la mare,
sí,
també.
Ja ho va matar a casa.
Sí, ja ho va matar, exactament. I ella és una espècie, em diríem, una barreja, no? Una barreja entre un estil i un altre. I la veritat és que té una veu molt personal. Ha fet de tot, perquè ha fet de ballarina, ha fet d'actriu...
Ah, sí, de ballarina, també.
També.
A veure, això no li sabia, d'actriu, sí, mare, sí, és una artista molt completa.
I va estar molt temps en un grup que va tindre molta... va funcionar molt bé, que es deien Les Migues.
Ah, sí, ja me'n recordo d'aquestes noies, sí.
Les Migues, doncs ella també actuava amb elles, era la veu, diguéssim, més
però
important.
Però encara continuen, no?
No, Les Migues van continuar quan ella ho va deixar, però em sembla que ara fa un any o així que...
Ja no queden
que
les Migues...
S'han desmigat.
Ja s'han desmigat, sí. Bueno, no, però ara les carreres individuals també, mira.
No, jo penso que sí. Hi ha una d'elles, que ara no recordo el nom en aquest moment, que fa relativament poc va fer una col·laboració molt interessant amb la Marta Angelat, amb un espectacle que la Marta Angelat aquí va portar a Mirasol, perquè sap que la Marta Angelat
està de resident.
Està de resident a Mirasol. I va presentar l'espectacle, que era poètic, i l'acompanyava una de les amigues, tocant diversos instruments, i vull dir... De totes maneres, aquesta és una feina bastant difícil.
Ui, Isabel, què m'ha de dir?
Què li haig d'explicar?
Què m'ha d'explicar?
Què li haig d'explicar?
I tant.
Perquè, clar, ara fas això, ara fas allò,
sí.
Ara no saps què fas...
I tant, esforç que costa, i després ja està, ja ha passat...
Exactament.
I has d'estar donant el callo constantment per sorprendre.
A la perruqueria també ho deu passar, per això.
Oh, i tant. Bueno, ara ja, perquè estic jubilada, però sí, sí.
Bueno, però tant em va dir que feia algun tall.
Sí, fai caps. No,
amb aquest noi, el Rifri, per tant de caps...
Rifri.
Quan ella es diu Raúl Fernández Miró...
Ah, doncs escolta, jo li dic el Raúl.
El Raúl Fernández Miró, però li van començar a dir Rifri, vés a saber per què... I en aquest cas, l'espectacle que presenten el dissabte al Teatre Auditori, només són ells dos, o sigui, no hi ha cap més.
Sí,
és parella, suposo que ell tocarà diferents tipus de guitarra, evidentment, però algun tipus més d'instrument de corda, I llavors anirem fent un espectacle basat en una gravació última que es diu Granada.
Ai, sí.
Que és una barreja. És una barreja, o sigui, hi ha cançons, són, ells en diuen recreacions, si realment és així, o sigui, tornen a crear aquella cançó molt coneguda, per exemple, sí, estem escoltant.
Aquesta, oi, l'abril del 74, oi que sigui?
Estem al Gran Llac, aquí.
El llac, oi, sí.
Ell fa, talla, aquest és una espècie de vinga, es veuen diferents adaptacions.
I ara em posa una altra.
Sí.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre
peut
s'écrouler. La piama aquí al mig.
Oi, quin experiment, no?
Isabel?
Sí, en canvi, no. Així toca molts estils, molts gèneres.
Sí. Aquí, a la presentació, ens diuen que Silvio Pérez Clu i Raúl Fernández Miró han fet un disc nou sol, sense ningú ni res més. Jo penso que, bueno, ni res no és, perquè ja n'hi ha prou. Només veu-li guitarres. I diu que és un disc visceral, íntim, per al qual han triat cançons d'altres i se les han fet seves, portant-les al límit. Que a vegades, quan llegeixes segons quin tipus de presentacions o d'escrits, és com allò de les etiquetes de segons quines ampolles de vi, no?
Sí.
Quan llegeixes i dius, a veure...
Sí, hi ha paraula feta,
sí,
frase feta.
Que poia, diu, les han fet seves i les han portat fins al límit de què?
Exacte.
Seria la pregunta, no?
Clar, però i bé, això de visceral també vol dir, sí. Però si jo trobo que té un so molt més aviat angelical, tot això.
Eh que sí?
Que sí, la víscera per mi, pues, bueno, és la freixura, tot això, bueno, és una altra cosa.
En qualsevol cas, diguéssim que ho han intentat, doncs, això recrear-les,
fer-les
seves i d'acord.
Aquesta noia li agrada molt això de fer espectacles de petit format, o sigui, cantar així amb pocs músics, amb pocs acompanyants, perquè una vegada jo l'havia vist amb un que tocava com una cassola al revés,
sí.
Allò del, com es diu, allò, el gong, i tocava amb aquell noi que es deia Ràbit, que és un noi jueu que viu a Sabadell, i escolti, un espectacle fabulós també, molt bonic era allò. Que sí?
Veu,
no l'ha vist, aquest?
No l'he vist.
No, és molt maco.
I veu que aquell instrument...
I eren dos, ella i ell, i anava amb aquell instrument.
I en canvi,
ja
el resultat devia ser boníssim,
molt,
no?
Molt bonic, molt maco era.
És el que penso jo. Bé, jo espero que aquest concert estarà molt bé, espero que hi hagi molta gent.
Estarà ple.
Estarà ple, sí. Amb tota seguretat.
Aquesta noia ara es porta molt.
I, bueno, escoltem, que després a veure si acabem d'escoltar-lo i tanquem, i ens anem a una altra cosa.
Cantaba pa' que me escuchara, y porque mi voz fuera buena. Yo canto pa' que me se vaya la fatiga.
Les arts escèniques a molta comèdia.
Hagan fuego, señores.
Si jugues a la ruleta, no saps què et tocarà, guanyar o perdre. Et pot sortir l'inquilí morós, no te la juguis.
Lloguer Segur. Et busquem els millors inquilins, et garantim el cobrament del lloguer i te'l gestionem de manera integral. Amb el teu pis, no te la juguis.
Lloguer Segur, al 902 37 57 77 o visita lloguersegur.cat.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Quedem aquesta tarda?
Sí, anirem al restaurant Charlotte. Has de tastar la nova cervesa que fan. Hildes es diu.
Ara fan cervesa?
No tan sols fan una cervesa artesanal, sinó que, a més, és boníssima. No he tastat res millor. Pots triar entre quatre varietats diferents. A partir d'ara, el nostre punt de trobada és el restaurant Charlotte, a l'Avinguda de les Corts Catalanes 7 de Sant Cugat.
www.cugat.cat.
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
Escolti, senyor Eduard, avui sap què m'agradaria?
Què passaria?
Avui m'agradaria recitar-li un poema.
Home, home, jo ja ho tenia això pensat, eh?
Ah, vostè sempre se m'adelanta.
No, home, és que l'edat...
Que em llegeix el pensament.
No, però l'edat... Jo no tinc tants anys com vostè.
No.
Aquesta és la veritat.
No, no, vostè, no.
No, però tinc una experiència ja.
Clar,
de la vida.
Veritat, ja té raó.
Jo havia pensat que en un dia com avui, tenint en compte... que el proper diumenge, a les 7 de la tarda...
Ai, calla, que m'estic
marejant. En el siglo del mercantil...
Ai, sí, em marejo.
Vostè actuarà, no, no, hem de dir-ho, amb un espectacle fenomenal...
Sí.
Que ja s'ha passat a la biblioteca...
Sí, sí.
Però que es torna a fer altra vegada, insisteixo, a les 7 de la tarda del diumenge, i que es diu Com nos tornem.
Com nos tornem.
A veure, a més hi tinc una altra sorpresa.
Ah, a veure...
A veure, que entri en Jordi. Que entri en Jordi Lara.
No pot ser.
Ai. Que entri. Què tal? Ai. Jordi.
Hola, Marco.
Què tal? Com estàs?
Ben trobats. Ben trobats.
Escolta'm, a veure, jo ja sé que t'hi... En fi, t'hi he obligat quasi a venir, però és que jo penso que en el cartell que anuncia aquesta representació, diu que tu aquí tens molt a veure.
Una miqueta, però vaja, això és cosa de la, això és una cosa de la Gisela Figueres, sobretot, eh?
Tu creus? Jo crec que passi sí. La Figueres, vinga, va. Gisela,
hola,
entra
hola.
Cap aquí.
Hola, què tal?
Com
bon
estem?
Bon dia, molt bé, molt bé.
A veure, Isabel, quedis un moment a un cantonet, Ara no, deixa-li el micro amb ella.
Ara sí, ara li prenc el
bueno,
micro.
Jordi, a veure, Jordi Lara, tu, a veure, ets músic...
No,
és sí. Escriptor. No, escolta'm, jo sóc jo, el que qualifico ara sóc jo.
Ah, no, d'acord, molt bé.
A veure, tu ets músic, ets escriptor, i ara resulta que, a més, et poses a dir... Havies fet una pel·lícula, vas dirigir una pel·lícula, Ventre Blanc, i ara et poses a dirigir també teatre?
No, perquè en realitat, o sigui, Com nos tornem ho dirigeix la mateixa Gisela Figueres, eh?
Bueno, o sigui, és com, diguem que és com una codirecció, perquè bueno, ell surt com a...
Poseu-se d'acord, Poseu-se d'acord, perquè jo tinc aquí un paper que ho diu,
Malament,
sí.
Està malament. No,
home, no, el que passa és que és una mica una codirecció, però també, com que el text hi ha moltes acotacions i està molt dirigit el text, vull dir, les acotacions que ja està molt clar, tot què s'ha de fer en cada moment, quines accions hi ha, llavors, bueno, està com una mica dirigit, també.
Sí. Però la veritat és que tu no volies quedar sola davant.
No, clar,
davant.
T'havia...
I vas dir, Jordi, vinga, posa-t'hi.
Bueno, això ve una miqueta, si vols t'explico una mica el projecte, no? Això ve de... Jo tinc amistat amb una senyora, que és la vida d'un compositor, que ella és actriu, bueno, ara està retirada ja, és actriu i també ja retirada, ha anat aplegant al seu voltant antigues deixebles, que en diu ella, de declamació. Llavors ha creat com un grup, o havia creat com un grup artístic que anaven pels casals d'avis a fer declamació, que és aquesta manera de dir la poesia, que ja no es porta, diguem-ne, però que era, havia creat escola, diguem-ne, abans de la guerra, no? I un dia em va convidar a anar-hi, jo vaig anar-hi, i feien com una mena com d'espectacle amb diferents cosetes, jo vaig presentar-les, vaig tocar, elles van recitar, van ballar, amb un casal d'avis, perdoneu, amb un casal d'avis. Em va semblar una cosa increïble, no? I aleshores vaig dir, escolta'm, això... això
et va suggerir, no?
Això s'ha d'ensenyar, això no es pot quedar aquí, no? I li vaig preguntar a la Pepita Llunell, que és aquesta senyora, a veure si podria fer classes a una amiga meva, que es diu Gisela, no? I aleshores, a partir d'aquí, la Gisela va crear el personatge de la... el personatge protagonista... De Com nos tornem, que és la Isabel Castro.
I la Isabel Castro...
Jo li vaig escriure la dramatúrgia i ella... Però diguem-ne que qui crea el personatge és la Gisela, no?
Sí, bueno, és una mica que vam aprofitar el personatge de posar-lo dient això, declamant i dient poesia. Exacte. I...
Però el contingut, és a dir, per què escolliu unes determinades i altres no?
El repertori,
Hi ha una línia, diguéssim, evidentment, argumental aquí, sí, per passar d'una a l'altra?
Això, fonamentalment, Com nos tornem, la gent que vingui el diumenge veurà un espectacle de poesia, però que no té res a veure amb el que tenim al cap quan pensem en un espectacle de poesia, que habitualment estem acostumats a això, a un rapsoda que recita, no? Moltes vegades amb un faristol al davant, hi ha un músic que va improvisant allà darrere, li va a la petja, no?, fent el que pot. Dissortadament, en aquest format hi ha hagut molta frivolitat. Hi ha molta gent, hi ha molts actors a l'atur que es posen a fer recitals de poesia buscant feina, d'alguna manera, i a vegades sense cap mena de criteri. No?
I altres que no estan a l'atur i aprofiten la vinentesa per fer-ho, i a vegades dius, home, t'ho podries estar preparant una mica més, no?
Exactament, no? Aleshores, clar, aquest espectacle no té res a veure amb això. És un espectacle, diguem-ne, on es reciten poesies, però que alhora és un homenatge a les velles declamadores, aquesta manera de recitar que ja s'ha perdut, però alhora també homenatge a un repertori que també s'ha perdut, no? Que és el repertori del que la gent recitava a les cases abans de la invenció de la ràdio. Diguem-ne, abans, quan va arribar la ràdio, es va acabar cantar a les tavernes, es va acabar... moltes coses, diguem-ne, no? del que és la cultura vocal popular, no? Una d'elles, aquests poemes que recitaven a la llar de foc, oi? I, o els embalats, o les trobades familiars, no? I aleshores, aquests poemes, jo vaig tenir la sort de conèixer també un senyor molt gran, que ja va morir fa molts anys, que quan jo era petit em va regalar una llibreta on hi havia tot de poemes de principis del segle XX pensats per ser recitats, no? I aleshores d'aquesta llibreta és on hem extret sobretot el repertori d'aquesta mena de lírica popular, no? D'aquests poemes que són, alguns són còmics, altres són sentimentals, molt xarons, però tenen una veritat i ens parlen d'una època i realment jo crec que formen part una mica de l'imaginari popular.
Fem una cosa, una mostra. Isabel, està disposada?
Sí. Sí, t'he disposat, estic una mica nerviosa, perquè hi ha en Jordi l'ara aquí.
Però vostè aquí, amb aquest estudi, avui ja està molt acostumada.
Sí, però clar, avui tinc aquí l'ojo del, sap?
Jo no hi entro. Escolti'm, si no vol, no, eh?
Sí, endavant.
Però jo penso que si fos una mostra, la gent, els oients, tindrien idea i dirien ràpidament, diumenge cap allà.
Vinga, doncs fem-ne una mostra.
Vinga, a veure, intentem-ho.
Un senyor de Puerto Rico al balcó tenia un lloro de rica ploma i bon pico. Un lloro dels que fan oro, dels lloros que costen pico. Un veí seu que era moro, de tatuant va rebre un mico. Amarra lo mico al moro al balcó, quedant el lloro a l'altre, però lluny del mico. M'estan i tan xerra el lloro, que un dia s'empipa el mico, i amb rabiosa l'he de toro, l'envesteix. S'amaga el lloro, romp la cadena al mico, salta la gàbia del lloro, surt el lloro, pica el mico, xiscla el mico, xerra el lloro, i amb les balots surt el moro i el senyor de Puerto Rico. Per què no tanqueu el lloro? Per què no fermeu el mico? Exclamen tots dos, fent el coro. Volent l'un agafar el lloro, estirant-ne l'altre el mico. Cau el mico sobre el lloro li clava el pico, reganya les llenys el mico i ha ferat mossega el moro i el senyor de Puerto Rico. Ai, senyor, ha sigut una mostra, eh? Una mostra, una mostra, perquè, escolti, encara, encara... Ai, mira, aplaudiments i tot.
Home, per favor.
Aplaudiments i tot. Encara té tela, encara continua aquest, mare meva, que passen coses amb el moro, el lloro...
Ho sabrem el diumenge, no?
El diumenge ho sabrem, el diumenge ho sabrem.
Aleshores, a veure, vol dir que mentre va recitant, això va actuant, o sigui, la declamadora no només declama, sinó que a la vegada crea el personatge, fa els personatges.
Exactament, la declamació és per una banda reforçar el que és la part vocal amb una gestualitat que ara ens pot semblar absolutament grotesca i extrema, no? Sobretot perquè, clar, s'ha anat imposant un estil de actoral, no? Molt proper al naturalisme. Em sembla molt bé que sigui així.
Veu,
però això lliga una mica amb l'època del cinema mut, no? Jo, on els actors havien d'actuar molt. No?
Quan veu una companyia a vegades de Madrid, no sembla que hagin passat els anys.
Ah, ja t'entenc, ja t'entenc.
Ja
també depèn dels llocs.
També depèn. Eh? Depèn d'això. Sí, sí. No sé si podríem tenir una altra mostra, perquè hem tocat una...
S'ha quedat amb les ganes.
Sí,
ara.
Perquè jo penso que el ban és molt ampli.
Sí, i per tant, hi ha moltes. Hem hagut de retallar, perquè bueno, totes no podien, totes les de la llibreta no podien.
Una mica,
ser.
Sentim una cosa, no sé, potser més...
Una
més,
cosa més nostrada.
Més nostrada, exactament. Nostrada. A veure si ho sentim.
Topant de cap en una i altra soca, avançant d'esma pel camí de l'aigua, se'n ve la vaca tota sola. És cega. D'un cop de roc llançat amb massa traça, el bailet va buidar-li un ull i en l'altre se li ha posat un tel. La vaca és cega. Ve a veure-se a la font com en solia, més no ha mal posat ferm d'altres vegades ni amb ses companyes, no. Ve tota sola. Ses companyes, pels cingles, per les comes, pel silenci dels prats i en la ribera fan dringar l'escaiot mentre pasturen l'herba fresca a l'atzar. Ella cauria! Bueno, i continua, eh? No l'he acabat.
Ara estava
ficat a dins.
No,
però si vol l'acabo, eh?
Perquè aquest poema, la Isabel, com ella acaba de dir, es fica tan a dins... que acaba, li surt pell de vaca i banyes de vaca i... No?
És que la poesia s'ha d'estar ficat dins.
Aquí sí que hi tens a veure, Jordi.
Bueno, clar, hi ha una dramatúrgia, és la història
això,
de la senyora.
Aquí sí que... Sí. Clar, que em semblava que allò dic, passava per aquí, no? No, no ens equivoquem, Hem fet un salt, hem passat d'una cosa més còmica, tal, a una cosa que és més dramàtica, un clàssic més clàssic nostrat, és impossible, gairebé. Però hi ha més coses, hi ha més matisos. O no?
Sí, hi ha moments de destensió, eh? Com aquests boleros.
Ui,
tan macos. Home, ja veuràs, escolti.
Panxos, no?
Crec que no són els panxos,
no són panxos.
Però són per l'estil, són d'aquests que van dos o tres, així amb la guitarra.
Ah, per això. I tant, són panxos total.
Ah, sí, potser sí que són els panxos.
I tant, que sí. És
poesia, un pájaro que canta cuando se levanta. Es poesía, una palma que simbra como un talle de India. Es poesía.
Que és maco aquest bolero.
És poesia, que ja ho diu,
ja ho diu. Ja la defineix molt bé aquesta cançó.
I una cosa d'aquelles potents...
D'aquelles que fan plorar.
Potents, sentimentals.
Potents, sentimentals.
Emocionants.
Sí, n'hi ha.
També deu tenir.
Sí, mare de Déu.
Jo me'n recordo, quan era petit, jo en sentia.
Que sí, que se'n recorda.
Jo, de dues maneres, abans que entrem en aquest, en Jordi vull comentar que jo penso que la ràdio, en una època determinada, sí que va ajudar amb aquest tipus de poesia, amb aquest tipus, el radioteatre, per exemple, que es feien, no?
Sí, és veritat.
Va haver-hi una època, fins que va arribar un punt en què la guerra, podríem dir, entre ràdio i televisió, aquest intent, sobretot a uns determinats horaris, al dematí, no sé què, va fer canviar-ho molt, no? Però jo recordo una època en què hi havia... Que passa que, clar, ens trobàvem aquella poesia que no era exactament... Clar, hi havia allò de... Tu y todo lo consiento menos que faltarle a mi mare, no? Vull dir, clar,
Ara m'has deixat grogui, eh? Vols venir a recitar?
A mi m'agrada molt.
Escolta'm, el proper espectacle...
Hi ha coses d'aquestes que les trobo... O sigui, que aquestes coses són de sempre. Quan ho sents de molt petit, doncs això et queda per sempre.
Clar, sí,
queda per
veritat.
Sempre.
I tant.
Quítate de taquina, chiquillo loco, que mi madre no quiere ni yo tampoco. Y fueron dos centinelas los ojillos de mi madre. Cuando sale de la escuela, se va para los olivares. ¿Y qué busca? A una niña.
Ai, molt bé. Molt bé, senyor Eduard. Com que podríem fer un duo, vostè i jo.
Mano a mano.
Isabel, ara li toca a veure aquesta cosa emocionant.
Doncs miri, de Teodoro Baró, El plat de fusta. Un cert home va envellir, i com més els anys venien, més les forces li fugien, i a la fi no es pogué tenir. I per causa de l'edat i del pols molt tremolós, així que menjava dos tot seguit feia del plat. Percebut d'això de banda, com per tal causa deixava sempre les estovalles, vessava quasi sempre la vianda. El seu fill, cansat d'això, i qui és el vell oblidant, diu cremat. D'aquí endavant menja el pare en un racó. Tanta trencadissa s'assusta, i més no es pot aguantar. Avui mateix menjarà el pare en un plat de fusta. En compliment del mandat, el pobre vell es donava un plat de fusta i menjava en un racó, com llençat. I això durà fins que un dia observà el fill un petit que era seu, molt eixerit, que un tros de fusta tenia. I encara que de pocs anys treballava per trencar-lo, i en trencar-lo i arranjar-lo hi posava els seus afanys. Què fas? Demanà el xicot. Què et proposes? Què barrines? I el petit, no ho endevines? Li respon tot papissot. Un plat de fusta, perquè quan tu seràs vell faré que hi mengis com ara l'avi. Es cremant sentir això el pare tant i tant que li pagà. I tremolant crida el nin amb un gran plor. Com que he vist que el pare teu li donava semblant plat, fer-ne un per tu jo he pensat, perquè tu ets el pare meu. Calla el nin. El pare pensa. El seu fill li fa un petó, de l'avi se'n va al racó, li agafa el plat i me'l llença, i amb continguda paraula, com si fos un desagravi, ordena que en endavant tinga l'avi el lloc preferent a taula. I humana, perquè repara que és exacte i ben segur que el teu fill es porti amb tu com tu et portis amb el pare. Si ets bon fill, bons fills tindràs, el teu exemple seguiran, perquè és ben veritat el refrany que tal faràs, tal trobaràs.
Per favor. Està molt bé, molt bé. Jo penso que aquesta és una mostra, ha fet una mostra
també,
perfecta,
no?
De totes les diferents
matisos,
formes,
eh?
Els matisos, sí. Que hi ha. Sí, senyor, molt
sí,
bé.
Sí,
eh?
Sí, sí.
No sé què en pensa la Gisela de tot això.
No, jo penso que està molt bé, perquè és un espectacle que passa des de... Té moments de molta comicitat, hi ha poemes dits que ja per si mateixos ja fan gràcia, no? I a més són d'una època que també estan com descontextualitzats, però són... Justament per això també fan gràcia. Però també hi ha poemes que atemporals, que toquen la part sentimental i fan emocionar.
Tu has fet altres espectacles que estan basats també en sinó en poesia, doncs s'ha fet bastantes coses, amb duo, o en tres persones.
Bueno, així de coses de petit format, sí, ara estic una mica dedicada a... Bueno, amb una companyia, amb companyia pròpia i projectes propis. I sí, abans d'aquest espectacle, i de fet és una cosa que encara tenim, que encara la fem córrer una mica, amb l'Elisenda Rué vam preparar Converses de Meuques, que és un espectacle d'un clàssic grec, Llucià de Samòsata, del segle II, i que és una mica sobre les meretrius de l'antiguitat, no? És una sèrie de textos que la dramaturgia també és del Jordi Lara.
No pot ser.
Ell... Bueno, és que... Sí, fem moltes coses junts.
El que calgui, el que calgui.
I que duri.
I que duri, això.
No, però està bé, ens entenem bé i ell entén molt també com pot explotar doncs, aquesta part de, bueno, de meva i de l'Elisenda.
Jo és que la veritat és que jo si pogués aniria escrivint dramatúrgies i espectacles. El que passa és que no podem anar tan ràpid, perquè, clar, les Giseles els ha de treballar i s'han de muntar i s'han de dirigir, tot plegat, no? Però, diguem-ne que estic tan enamorat dels personatges, no?, que m'és fàcil anar escrivint dramatúrgies. De fet, ja tinc un parell de coses més pensades per la Gisela i pels seus personatges, no? Ella crea criatures, no?, l'Isabel Castro, la Merche Cordero...
Aquesta, no? Sí.
També és molt divertida, un dia l'heu de conèixer, la Merche Cordero.
Ja la farem venir un dia a la ràdio.
I clar, són criatures que funcionen. No?
Merche Cordero és la merceria?
No, aquesta és examinadora de trànsit.
Ah,
de la DGT.
Aquesta no la conec.
No.
Sí, és de la DGT, és una noia que viu a Gavà molt. Sí.
Aquesta
no... Hola, què tal?
Com estàs?
Bueno, nerviosa. Lo de los cascos y esto... Bueno... ¿Qué tal?
Es la primera ràdio.
Es la primera ràdio que hago, sí.
No havia estat mai a la ràdio?
No, yo solo la ràdio la tengo encima de la nevera y ya está. Ya un día vendré con más calma, ¿no?
Sí, home, sí. Jo ja la tinc convidada. O sigui, el que passa que acaba Isabel i la Metge al mateix temps, no sé si la cosa serà...
No, a més, jo soy secundari... Escolti, jo perdoni, però si ve aquesta noia jo no vinc.
Isabel, no, ara no ens comprometem. No ens comprometem i deixem... Fem una cosa, ja veurà. Perquè ve que s'està arribant l'hora de marxar. Fem una... Isabel, nosaltres que ja fem el programa... Ara,
nosaltres ens acomiadem.
La Metge, sí, exacte, la Metge i la Gisela. Gisela, moltes gràcies per haver vingut.
Jo també m'acomiado.
Jordi Lara, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Nosaltres ara ens acomiadem, Isabel, que fem el que fem sempre.
Fem el que fem sempre.
Exactament. Fins al dijous vinent.
Tindrem,
segurament, espero, confio, en que podem parlar d'una cosa que importa molt a Sant Cugat, que és què ha de passar amb el Teatre de la Unió.
Oh, sí. Tindrem bones notícies.
Espero que sí, i que tinguem, a més, els protagonistes que ho puguin explicar-ho bé i llargament. I fem una cosa, Isabel, deixem els Mecano.
Sí, aquella noia.
Anem sentint i ens n'anem.
Ens n'anem.
Fins la setmana vinent.
Bona nit.
Adéu, gràcies.
Lo disfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien. La otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando a ras de suelo, mujer contra mujer. No estoy yo por la labor de tirarles la primera piedra. Si equivoco la ocasión año, labio a labio en el salón, ni siquiera me atrevería a toser. Si no gusto, ya sé lo que hay que hacer. Que con mis pies
que opines.